A l'ombra de l'eucaliptus, les paraules se'ns tornen blaves, com si un zèfir molt suau les desprengués d'un quadre de Botticelli. Primavera és quan la terra ha fet la volta al sol, quan el calendari ha fet la volta al cor, quan l'espectre dels colors ha fet el gir complet de la ruleta i caiem novament en la casella de la llum. Aquesta primavera, un poema de Gemma Gorga, barcelonina nascuda al 1968, s'adiu perfectament a l'estació de l'any en què ens trobem. Però segur que hi ha petúnies, hortènsies, geranis, jacins i lliris, però també orenetes, estornells, sargantanes, papallones, abelles, marietes i formigues, també els va com l'anell al dit, com a nosaltres. Comencem.
Bon dia. Avui parlarem sobre diferents temes que són molt interessants i val la pena escoltar-los. Aquests temes estan relacionats amb curiositats de la llengua catalana. Així mateix, per posar-hi ritme, sentirem una cançó i ens explicarem alguna peculiaritat. A més, farem un concurs en el qual posareu a prova els vostres coneixements lingüístics. També us parlarem sobre un llibre i el seu autor. Després, aprendreu una mica sobre la gramàtica del català i, finalment, escoltareu una entrevista a una persona que té moltes coses a dir. I segur que us sona, ja ho veureu. No us podeu queixar pas del menú, oi que no? Doncs som-hi, que comencem!
Sabies que...
Hola, sóc l'Angie i amb la Valèria us parlarem d'algunes curiositats de la llengua catalana. Esteu preparats? Som-hi!
Hola, jo sóc la Valèria, sóc de l'Uruguai i visc a Catalunya fa més o menys 2 anys i en aquest temps he investigat una mica l'origen del català. Sabies, Angie, que el català com llengua es va originar a l'edat mitjana?
Què dius? De veritat?
Sí, sí. Alguns historiadors i filòlegs daten el seu origen al voltant dels segles 8 i 10.
Fu, això és un munt d'anys. Jo sabia que era un idioma llunyà, però no tant.
I tant. Evidentment, no és el mateix català d'avui dia perquè ha evolucionat.
És clar, hi ha una mica de tot, oi? Encara hi ha gent que parla el català-català, però tot i que s'ha castellanitzat i costa una mica la seva permanència, ara mateix podem dir que està en una expansió dins de les fronteres cibernètiques.
I això què vol dir?
Vull dir, per exemple, que podem trobar més d'un milió d'articles disponibles al portal de la Viquipèdia.
Déu-n'hi-do, no en tenia ni idea.
I a les xarxes socials, el català té una de les 20 llengües més utilitzada. Hi ha moltíssims joves que estan creant contingut totalment en català.
Ah, sí! Jo segueixo a l'Instagram el Roig. Té un humor molt histriònic.
Sí, jo també el segueixo. Però saps qui m'agrada més? La iaia Angeleta. Em diverteixo molt amb ella. És genial. L'has vist?
No, ara hauré de buscar-la. Imagina't que la comunitat catalana té més de 20 canals de televisió, un centenar d'emissores de ràdio. No em donarà la vida per veure-ho tot.
I això que no hem parlat del mitjà escrit. Saps alguna cosa? Jo sóc més de l'era digital, no llegeixo gaire.
Pel que fa als mitjans escrit, hi ha més de 30 diaris i uns 150 revistes. Per tant, jo crec que és possible estar ben informat en català.
Sí que en saps. Ets una crack, vale? Escolta, a veure si ho saps. Sabies que algunes paraules en català presenten construccions complexes i que la llengua té 277 paraules amb 5 vocals?
Oh, ves que tu també en saps molt. Em vol donar un exemple?
D'acord, però perquè sigui més interessant, et donaré un exemple amb una de les 3 paraules més llargues, amb 22 lletres, i la paraula és anticonstitucionalment.
Mare meva, quina paraula més llarga!
Uf, hi ha molt contingut per parlar del català, Però per acabar, em pots dir una paraula que tingui el seu origen en aquesta llengua?
Clar que sí. Un bon exemple és la paraula cantimplora, que sorgeix de la unió de les paraules canta i plora, relacionant el so de l'aigua quan es mou dins d'aquell recipient metàl·lic.
Ei, m'ha encantat! No hauria dit mai que venia d'aquí. I bé, fins aquí el Sabies Què d'avui. Moltes gràcies per la vostra atenció. Seguiu escoltant aquest podcast i recordeu no deixar de parlar mai el català. Fins aviat a tothom! Valeria, ens veiem al proper episodi.
I tant. Adeu, Anxi. Gràcies per escoltar-nos.
Sentim-la.
Hola a tothom. Som la Mari d'Itàlia i l'Anne del País Basc. Avui ens endinsem en el món de Sopa de Cabra, una banda de rock emblemàtica de Girona, per explorar una de les seves cançons més emotives, Camins, que tot seguit escoltarem.
Jo no l'havia sentit mai, però m'ha sorprès que fàcil que s'enganxa. M'ha agradat molt. I tu, Mary, per què vas triar aquesta cançó en especial?
Bé, la vaig triar perquè va ser la primera cançó en català que vaig escoltar. Me la va posar fa molts anys el meu xicot, que ara és el meu marit, quan vam fer el nostre primer viatge junts. I per això és molt especial per a mi. A més, crec que és una cançó que parla de manera universal sobre l'amor, la pèrdua i el pas del temps. Anne, i què em pots explicar sobre la banda? La coneixies?
Doncs no, no la coneixia. M'han informat una mica i us puc dir que Sopa de Cabra es va formar el 1986 a Girona. Al principi va pertànyer al moviment de rock català, tot i que tocaven amb un estil propi. Jo estic segura que cada persona tindrà un vincle amb diferents cançons, però les més populars són l'Empordà, el Fa del Surt, el Boig de la Ciutat i, per suposat, Camins. A tu, Mari, què és el que més t'agrada d'aquest tema?
Bé, definitivament la lletra, perquè està plena de metàfores i imatges evocadores. Narra la història de dos ocells que volen junts, però que inevitablement han de prendre direccions diferents. Aquests ocells simbolitzen els membres de Sopa de Cabra, que emprenen camins individuals després d'anys de compartir música i experiències.
I estic d'acord. Malgrat la nostàlgia que impregna la cançó, Camins també transmet un missatge d'esperança i reflexió. A més, la melodia és molt senzilla i encaixa molt bé amb el gènere musical.
Sense dubte, Camins seguirà sent un tema emblemàtic per a molts. La seva melodia emotiva i la seva lletra profunda han convertit aquest tema en un himne a la separació, la superació i a renéixer, i ens recorden el poder de la música per reflexionar sobre els nostres propis camins i afrontar els canvis amb valentia i esperança.
En aquest desert mai
massa tard per tornar a començar. Per sortir a buscar el teu tresor. Camins que ara s'esvaeixen. Camins que has de fer sol.
Posa't a prova.
Després de sentir tot un clàssic de la música en català, ara es volem posar a prova. És dim, jo em dic Eric i m'acompanya la Janet.
Bon dia a tots. No m'ho poses gaire difícil. Eric, que es coneixem.
Dona, aquí hem vingut a aprendre, però no et preocupis.
A veure si és veritat.
Passem a la primera pregunta. En català, a l'hora de crear un carrer, hem de fer per...
Opció A.
Pas de vianants.
Opció B.
Pas de zebra.
Opció C.
Pas de peatons.
Ai, sort que no era difícil perquè dubto, però me la jugo. Diré l'opció A, pas de vianants.
Correcte, però de ver tenia trampa. Perquè la B, pas de zebra, també era correcta. En tot cas, la C, pas de peatons, no havia bé. Perquè en català, de peatons, no en tenim. Tenim vianants.
Sí, aquesta me la sabia. Per això tampoc tenim carrers peatonals, sinó carrer de vianants o tancat al trànsit.
Veus que en sap molt, tu? Va, passem a la segona pregunta. Seguim amb temes de trànsit. El semàfor ens ajuda a...
Opció A.
A travessar el carrer.
Opció B.
Travessar el carrer.
Ai, Eric, demano el comodí del 50% que dubto molt.
Janet, no s'hi val això.
Doncs dic la resposta a travessar el carrer.
Incorrecta. Aquesta... No te podem donar a bona, com a bona, Janet. En català, travessar un carrer, un riu, una frontera, el verb és travessar.
I ara, una recomanació de lectura ben poètica.
L'hora del lector.
Saps una cosa, Lady? Buscant la setmana passada a la biblioteca, vas trobar un poema molt emotiu amb el títol Salveu-me els ulls, de l'autor Miquel Martí i Pol. Vaig voler conèixer la història que hi havia darrere d'aquelles lletres i em va sorprendre la vida i l'obra d'aquest poeta.
Clar, Liz Daimi. Miquel va ser un escriptor català, nascut a Roda de Ter el 19 de març de 1929. I mort a Vic el 11 de novembre de 2003. La seva trajectòria abasta diversos gèneres, com la poesia, la narrativa i la traducció.
I és que la seva obra poètica passa per diferents etapes, amb un gran nombre de llibres com La fàbrica, El poble o Estimada Marta, obres que van ser guardonades en nombrosos premis, des del Premi de la Crítica de Poesia Catalana fins a la Creu de Sant Jordi i el Doctorat Honoris Causa per la Universitat de Girona. Distincions aquestes rebudes per la seva trajectòria professional i la seva integritat humana.
Sí, és veritat, Liz Daimi. En l'obra de Miquel Martí Pol predomina una preocupació que es tradueix en una recerca de si mateix, de la seva pròpia identitat humana. La malaltia que va patir, esclerosi múltiple, va inspirar una part de la seva poesia.
I és que aquest poema del qual t'he parlat pertany al llibre Quaderns de vacances, de 1975. Aquí, el poeta confirma aquesta feble frontera entre el dolor i el benestar. Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res. Salveu-me la mirada, que no es perdi. Tot això davant la pèrdua de mobilitat del seu cos a causa de l'esclerosi múltiple.
A més, es pot destacar que la seva obra es caracteritza per la seva simplicitat, la força expressiva i la seva profunditat humana. En resum, va ser un dels poetes més importants de la literatura catalana del segle XX i amb gran influència en les generacions posteriors. I, sobretot, va rebre el caliut del públic per la seva humanitat i humilitat.
Déu-n'hi-do, Lady, amb en Miquel Martí i Pol. Invitem tothom a llegir la seva obra.
No t'equivoquis.
Hola, jo sóc la Mili
i som aquí amb la Begoña.
Hola, Mili.
Hola, Bego. Com sabem, moltes expressions no es diuen igual en català que en castellà o en altre idioma. Cada idioma té la seva manera de dir i expressar les coses, a causa de factors com l'edat o la cultura que hi ha darrere. Hi ha moltes expressions que diuen traduïdes literalment del castellà i que van substituint, sense adonar-nos-en, les expressions catalanes. Vegem-ne alguns exemples. En català, no diem «que bé, serem 15 persones i no 8». Diem «al final, serem 15 persones i no 8, com més serem, més riurem». Bego, en coneixes algunes altres exemples?
Algun altre sí que en conec, sí. En català, en lloc de dir «has de fer les coses amb més cura», podem dir «a poc i bona lletra». A veure, Emili, i tu, que tens algun altre exemple de frases fetes?
I tant! En català, quan diem «m'he deixat el mòbil a casa, vaig a buscar-lo», i podríem afegir «qui no té memòria ha de tenir cames».
Jo en sé un més. En català, si fas coses molt estranyes, diem «estàs com un llum».
Espera, tinc un altre exemple que he sentit moltes vegades. És incorrecte dir «em fa mal de l'ombro». Cal dir «em fa mal l'espatlla».
Però això no era una frase feta, era un castellanisme. I ara us deixem amb el Patricio i la Núbia i una entrevista molt especial.
La entrevista.
Som Núria i Patricio i en aquesta oportunitat entrevistarem a l'escriptor Raül Romeva. Raül, què tal estàs? Gràcies per donar-nos l'oportunitat d'entrevistar-te.
Raül, des de quan eres escriptor?
Hola, doncs escriure, escric des de sempre, des de l'escola, que feia redaccions i m'agradava. Altra cosa és publicar, que això sí que va venir ja acabada la universitat, el primer llibre, de fet, he publicat 20, n'he escrit alguns més, que estan en procés, però publicats 20, i el primer el vaig fer amb 25 anys, ja acabada la universitat.
Quan et vas adonar que tenies aquesta passió i la volies desenvolupar?
Doncs la veritat és que no hi ha un moment concret. Quan tu escrius, d'alguna manera ho fas primer per transmetre algunes idees o per endreçar-te algunes idees, i de fet si aquestes poc a poc doncs tenen una certa coherència i algú les troba interessant, doncs és quan ve la publicació. Però no hi ha un moment donat, almenys en el meu cas, en què això comença a passar. El que sí que és veritat és que de sempre que a mi m'ha anat molt bé, m'ha ajudat a escriure també per saber què penso, és a dir, per endreçar els pensaments i per tant per construir un pensament a partir d'aquesta passió, que al fons és una manera divertida d'aprendre.
Raül, quin gènere corres i quants llibres has llegit?
Doncs de fet, dels 20 llibres pràcticament ho he tocat gairebé tot, sobretot és veritat que el gènere que més he treballat és l'assaig històric, l'assaig polític, l'assaig filosòfic, pensament, d'alguna manera, però també he fet ficció. De fet, tinc 4 novel·les de ficció, he fet poesia, tinc un poemari publicat i diversos poemes no publicats, i fins i tot he fet un llibre il·lustrat amb caricatures, ninots, que en diem nosaltres, també més amb vocació de divertir-me que no pas de dedicar-m'hi. Però potser el gènere que no he tocat i que m'agradaria tocar i que no descarto tocar algun dia és el teatre, però la resta més o menys ho he fet tot.
Impossible.
Doncs és impossible saber quants llibres he llegit. De fet, seria impossible fins i tot calcular quants llibres llegeixo en un any, perquè a més també confesso que hi ha moltes maneres de llegir-los, els llibres. Alguns els llegeixes diverses vegades perquè t'han agradat o perquè t'han interessat o perquè tens ganes de refrescar-los, i d'altres els llegeixes de manera diagonal. Per tant, en realitat depèn molt del moment, depèn molt del que estiguis fent en aquell moment. Jo llegeixo molt també, òbviament perquè m'agrada, però també moltes vegades perquè m'estic preparant altres coses que jo estic escrivint, i per tant a vegades escollo les lectures també en funció d'allò que jo tinc ganes de fer en aquell moment. Si escric poesia, doncs llegeixo molta poesia. Si escric, ara estic treballant una ficció biogràfica, i per tant doncs estic llegint molt llibres d'aquest gènere. Però depèn molt de les èpoques i de l'estat d'ànim també.
Quins gèneres lliges? T'inspira per escriure o donar-te idees?
Doncs una mica és el que deia la resposta anterior. Llegeixo de tot, o m'agrada llegir de tot. I depèn de l'estat d'ànim, doncs et ve més de gust, per exemple, una ficció, un thriller, un llibre d'aventures, o doncs un llibre més de proposta, de filosofia, de política, d'història. Depèn, òbviament, també de si estàs més o menys cansat. A vegades necessites lectures que et distreguin, i a vegades, si estàs una mica més actiu, doncs necessites lectures que et provoquin o que t'interpel·lin. Per tant, és veritat que sempre acostumo a tenir diversos llibres començats, i que en funció de l'estat d'ànim doncs n'agafes un o n'agafes un altre.
Quants llibres has publicat? Publiques en català i castellà?
Doncs en aquests moments publicats en tinc 20, alguns també en diverses versions, catalana i castellana. Tinc el 21è, que en aquests moments està en discussió, en tot cas s'està negociant amb l'editorial, i el 22è, que és el que estic escrivint ara. De fet, el que estic escrivint ara és el que, si es publica, s'acabarà sent el 22è. També passa que a vegades n'estàs escrivint un i entremig se te'n cola algun altre. Això ha passat alguna vegada, però de moment tot sembla indicar que el 21è sortirà en algun moment, els propers mesos, i el 22è doncs potser també una miqueta més tard.
Quin consell donaries a algú que vulgui animar-se a ser escriptor?
Doncs de consells originals en puc donar pocs. De fet, només puc dir el que a mi m'han donat també moltes vegades i que crec que funciona. Explica coses que t'inspirin, que et motivin, que t'agradin i que coneguis. És el que d'alguna manera dona sentit i coherència a allò que fas. Per tant, hi ha una part sempre d'explicar allò que tu vols, i al mateix temps hi ha una part de preparar-te i de documentar-te perquè allò que expliques doncs tingui sentit. Les dues coses són importants, escriure des del cor, però també hi ha una feina de preparació, de documentació, que ha de donar sentit. Per tant, el meu consell seria aquest: explicar històries que t'agradin, històries que et motivin, històries que t'emocionin, però també explicar coses que permetin que la gent n'aprengui, de coses. Jo he après molt llegint, i entenc que quan tu escrius el que busques també és que la gent aprengui alguna cosa que potser no sabia abans o que potser no s'havia plantejat d'aquella manera.
Fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies, Raül, pel teu temps i cordialitat.
I fins aquí l'Anil ha dit que han elaborat els alumnes del curs de nivell elemental 3 del Matí de Sant Cugat. Ells han posat una mirada curiosa a la llengua catalana en ús d'una argentina i una uruguana. Hem escoltat Camin de Sopa de Cabra per gentillesa de la Mari i l'Anna, i hem posat a prova en l'Eric i la Janet. A més, hem recuperat un del grup del gran nom de la poesia catalana del segle XX, Miquel Martí Pol, de la mà d'una cubana i d'una colombiana. I ens parlat de frases fetes i expressions curioses en la Mili i la Begònia. Parlant de persones properes, hem conegut una mica millor el recent escriptor de Raúl Romeva gràcies al Patricio de l'Argentina i a la Núbia de Colòmbia. A més, en aquest podcast també hem intervingut la Lisdemi de Cuba i la Lidi de Colòmbia, la Mili de l'Argentina i la Bego de Galícia, l'Anna del País Basc i la Mali d'Itàlia, la Valeria de l'Uruguai i l'Angie de l'Argentina, l'Eric nascut als Països Baixos i la Janet de Nicaragua. I finalment, qui us parla? La Nick, ja que veu que no tinc accent llatí perquè vaig nascer a Àfrica, concretament a Costa d'Ivori. Així que també us importeu un petit pessic del País dels Elefants, i és que aquest barreja de procedències i d'accent al català li va com l'anell al dit.